Tant en català, bon dia. Hola, benvingut. Bon dia, hem tingut aquí una sintonia novedosa que ens ha portat a... ha canviat la música a mig fer. Escolta, la previsió per avui indica baixada gradual de la temperatura durant el dia amb un gran contrast tèrmic amb la nit. Caldrà abrigar-se al sortir de casa. A Mart.
Sí, això són... Tenim allà una sonda entre les moltes coses que tenim que es diu InSight, de la NASA, que està enviant dades, és com un observatori astronòmic en petit, i està enviant dades cada dia, tothom les pot consultar per internet, temperatura, velocitat del vent i direcció del vent... I, bueno, fa gràcia veure-ho perquè llavors vas veient com va evolucionant durant la setmana la temperatura, s'està apropant a l'hivern marcià i, per tant, qui ho vulgui anar seguint veurà com setmana a setmana les temperatures van baixant.
Això ve del Twitter del Joan Anton, @estelsiplanetes. Avui al matí ens ha penjat també la previsió del temps a Mart. He de dir que, a veure, la mitjana... si no m'equivoco, ronda els menys 60 graus.
Sí, menys 60 és la mitjana normal que hi ha a Mart. El que passa és que les temperatures varien moltíssim.
Però deu ser un fred sec, no? No és com aquí.
No, hi ha zero humitat. I a més pot ser, les variacions són brutals entre si ets al pol o ets a l'equador o si ets a l'estiu o ets a l'hivern a Mart. Recordem que es poden assolir temperatures per sobre dels 0 graus a l'equador i a l'estiu.
No, home, per tant, escolta, 0 graus és gairebé tenen ganes de treure la tombona, eh?
No, està bé.
I asseure't allà a gaudir del sol, exactament. Que vam dir que no n'arribava gaire, de
no,
sol,
No, és un sol una mica més feble que aquí. Seria com un dia ennuvolat d'aquí, seria un dia clar de Mart, però el paisatge és increïble, és fascinant, i a més no et molesten els veïns.
No, això és veritat, no hi haurà problema, tot i que espera't que d'aquí potser 50 anys ja comencem a tenir associacions de veïns de Mart o alguna cosa similar. Bé, més enllà d'aquesta curiositat, avui volem parlar de com observar el cel des de casa, no? Som aficionats. Sempre veiem que, recordem que en aquesta mateixa secció també vam parlar d'aquest eclipsi de lluna i de com també havies anat tu a observar-ne en alguns llocs. Però si no tenim tampoc equipament o no ens volem plantejar ara, ostres, de cop ens il·luminem i diem, escolta, estaria bé començar a mirar cap amunt en lloc de mirar cap avall. Què necessitaríem per veure el cel?
Molt bé, jo la primera cosa que voldria dir en això és un missatge així una mica d'ecologia, si vols, però crec que és important. Tots tenim el dret de poder mirar el cel. I els nostres fills també tenen aquest mateix dret. Malauradament, des de les ciutats, cada cop és més difícil mirar el cel. I això és una cosa que nosaltres, els polítics, mani qui mani, hem de seguir apretant perquè es vetlli cada cop més per no contaminar lumínicament el cel, simplement perquè és un dret que tenim tots a poder gaudir del mateix que van gaudir els nostres avantpassats. Dit això, que ningú s'espanti perquè des de la ciutat, a pesar de tot això que estem dient, sí, es pot veure el cel. Què podem veure al cel? I a ull nu. En principi no necessitem instruments. Podem veure la lluna, és una obvietat. Però la lluna, clar, no li donem importància. Jo convido a la gent a que es fixi amb la lluna i, per exemple, observi les taques fosques que visualment es veuen, que els nostres avantpassats els hi van dir Mars, Maries, perquè pensaven que allà hi havia aigua. Avui sabem que no n'hi ha. Hi ha mapes molt fàcils de la Lluna, jo fa dos dies em vaig piular un també per Twitter, molt facilets, on es poden identificar les principals característiques de la Lluna, algunes d'elles visibles a ull nu, sense cap mena de problema.
Sobretot en dies com aquesta, hem viscut ara una lluna que es veia molt bé, que quedaves allò un moment parat a veure quin dia va ser exactament.
Va ser ahir va ser la superlluna, i clar, és una lluna plena, una mica més gran que una lluna plena normal, molt espectacular, i per tant, fàcilment, és dir, al revés, no és que s'hagi de mirar amb telescopi, no, és que s'ha de mirar a ull nu. Aquest tipus de fenòmens s'han d'observar per agafar tota la immensitat de l'espectacle a ull nu.
Perquè, de fet, els primers astrònoms, els primers, i si ho comptes sobre el total de la història, sí, els primers, els segons, els tercers, només els últims de l'última part de la història, han comptat amb alguna eina. De fet, els primers ho veien tot a ull nu.
Sí, sí, fins al segle XVII, començaments del segle XVII, no hi ha telescopi. Per tant, tots els segles anteriors, on sabem que hi havia cultures que miraven el cel, els grecs, els egipcis, abans tots els pobles de Mesopotàmia, doncs ho feien a simple vista, és a dir, no tenien instruments. El primer instrument, el primer telescopi, arriba en Galileu a començament del segle XVII. Per tant, quantitat de coses que podem veure al cel sense necessitat de res.
Jo t'he de dir això sí, que quan parles de no, avui Venus es veu molt bé, es pot veure simple... Jo, noi, miro cap allà i jo veig un punt de llum, però clar, podria ser qualsevol cosa.
No.
Com ho fas per distingir les coses?
Molt bé. A veure, l'altra cosa que podem veure és els planetes, que és el que ara tu deies. Per exemple, aquests dies, estic piulant per les xarxes socials, aquests dies tenim a la matinada, abans de la sortida del Sol mirant cap a l'est, tenim Júpiter, Venus i Saturn. Venus brilla moltíssim. Mira si brilla, que moltes vegades la gent em contacta i em diu, escolta'm, què és aquesta llum? És un avió o què és aquest llum que veiem tan potent? Venus és increïble, no té pèrdua. És a dir, tu mires abans de la sortida del sol, quan anem a treballar o anem a portar els nanos a l'escola, mirem a l'est, en direcció sud-est, i veurem un punt brillantíssim, aquell és Venus, aquests dies, perfectament. Per sobre d'aquest punt brillantíssim en veiem un altre, també molt brillant, que és Júpiter. Tampoc té pèrdua. No es pot confondre en cap estrella, perquè en aquella hora ja pràcticament no es veuen estrelles. Ja ha clarejat el dia, encara no ha sortit el sol, però ja ha clarejat, i només aquests planetes tenen llum suficient com per poder ser observats. I per sota de Venus, un puntet una mica més feble, que et pot costar una mica més, però des de Sant Cugat es veu perfectament, que és Saturn. Per tant, coses que es poden mirar a simple vista, els planetes.
Sí, nosaltres ens llevem al matí, ara mateix a les 8 del matí ja és bastant clar, per tant
sí,
no hauria de ser potser una mica abans.
Massa clar, sí, jo diria cap a les 7, entre dos quarts de 7, les 7, un quart de 8, del matí és una hora perfecta.
Mirem cap a l'est.
Cap al sud-est,
sí. Cap al sud-est, que això, anem a situar-nos aquí a la plaça d'Octubre, per exemple, aquí al costat del monestir. És sud-est, més o menys cap on estaríem parlant?
A veure, al sud estaríem mirant cap a Collserola, aproximadament, doncs el sud-est és direcció Collserola una mica més cap al nord, una miqueta més cap al nord. Que no es preocupi la gent, és dir, no calcin la vista i el trobaran
mirar,
de seguida.
És mirar cap a Collserola,
sí,
directament.
Sí,
si ens posem a la plaça de l'1 d'octubre, mirem cap a Collserola, sí, i els veurem. Els veurem a Venus, Júpiter i Saturn.
Venus, no, ja us dic, no té pèrdua. Venus i Júpiter no tenen pèrdua. Brillen tant que si un tampoc no està orientat, no sap on està el nord i el sud, no passa res. Només cal que aixequi la vista, dongui un tomb sobre si mateix i els clavarà perfectíssimament, perquè torno a dir, el dia ja ha clarejat, han desaparegut pràcticament totes les estrelles i queden aquests objectes que són superbrillants, molt brillants.
I els astrònoms sabien que eren diferents?
És a dir,
però com pot arribar a deduir que allò és diferent? És que jo veig punts al cel, no se m'acudeix que...
Molt bé, llavors, exercici visual per la gent que vulgui observar els planetes. Aquests dies, com dèiem, els planetes, aquests que acabo de dir, es poden observar de dia, val? Es van movent i, per tant, hi ha temporades que s'observen de nit. Per exemple, Mart ara s'està observant de nit. Com distingir la llum d'un planeta d'una estrella quan ets en una nit fosca, estrellada? La llum dels planetes no fa pampallugues. La llum de les estrelles fa pampallugues. Això és un efecte òptic degut a la turbulència de la nostra atmosfera, les capes d'aire que són turbulentes, que fan que el raig de llum que ens arriba dels objectes molt llunyans es desviï moltes vegades per segon. Això és el que produeix l'efecte de pampallugues. Però els planetes, comparat amb les estrelles, estan aquí mateix. A pesar que estan a milions de quilòmetres, comparats amb les estrelles, que estan a anys llum, doncs estan aquí mateix. Què vol dir? Que la seva llum, que recordem que no és llum pròpia, és llum del Sol reflectida, ens arriba suficientment potent com perquè sigui quasi que pugui suportar aquestes turbulències del cel i, per tant, no ens fa pampallugues. És molt fàcil. Llavors, observem el cel i podem detectar alguns punts molt brillants que, a diferència d'altres que hi ha al costat, no fan pampallugues, que és la primera pista. Val? La segona pista, que és la que utilitzaven els nostres avantpassats, els planetes es mouen perquè tenen moviment propi i, per tant, un pot seguir la posició dels planetes dia a dia, setmana a setmana, mes a mes, i veurà que es mouen respecte al fons d'estrelles immòbil. I d'aquí ve el nom planeta. Planeta, en grec, ve d'una arrel de nom que és l'objecte errant, l'objecte que es mou. I els planetes eren aquests objectes que els nostres avantpassats ja coneixien, que eren, no sabien què eren en realitat, però que eren estrelles que tenien moviment propi, que es movien al llarg dels mesos pel cel, canviaven la seva posició.
Sabien que eren diferents, però no sabien en què exactament.
No sabien, al començament de tot, no sabien encara exactament què era. Després venen els grecs, els egipcis, i comencen a formular els models geocèntrics del sistema solar, on ja dedueixen que allò són planetes, que allò són llocs especials, no són estrelles, són planetes. Val? I d'aquí es comença a desenvolupar el primer model del sistema solar en què la Terra, que tots coneixem, és el centre. Tot i que haig de dir, i això molta gent no ho sap, que ja a l'antiga Grècia ja hi havia gent com Aristarc que deien que això era fals i que era un model heliocèntric, en realitat, que el Sol era al mig. Estem parlant dels grecs. Jo vull fer notar la tolerància d'aquella societat.
Sí, no cremaven a ningú
per això.
No cremaven
a ningú. Després sí que ho vam fer. Molt més avançats cremàvem a la gent per fer coses. La societat grega era supertolerant. Podia haver-hi diferents teories, diferents hipòtesis, i eren acceptades o no, però no passava absolutament res. Això es va perdre, com tots sabem, malauradament, a l'edat mitjana, on sí que forçàvem determinades teories amb violència.
En aquest sentit, per tant, nosaltres podem veure allò que sempre fèiem, no? Avui en dia que hi ha aquestes aplicacions que tu mires al cel i et diu, mira, això és tal cosa, tal altra... Entenc, per tant, que si tampoc volem aprofundir-hi una cosa exagerada, amb ull nu i l'ajuda de la tecnologia podem veure moltíssimes coses.
Moltes coses.
Però quanta diferència hi ha entre, per exemple... Clar, jo sempre recordo quan vaig a un poble, el poble on viu la meva mare, que viuen 35 habitants a l'hivern, per tant, no és que sigui una gran ciutat. De cop, mires al cel i sembla una altra... Tens una altra sensació. És a dir, la nit et sembla d'una altra manera. No et dona la sensació que el cel... Comences a veure tantes coses. Clar. Que com ho fas per distingir coses quan realment... Aquí estem acostumats a veure potser les quatre coses més brillants que es poden veure, perquè hi ha tota la llum, però de cop et trobes amb aquell mapa i com es comença?
Molt bé. Nosaltres utilitzem, no només nosaltres, sinó jo convido la gent que ho faci també, constel·lacions. Recordem que les constel·lacions són figures mitològiques, algunes d'elles d'herois, de princeses, d'animals mitològics, que ens venen de molt antic, els grecs són els que van posar nom a les nostres constel·lacions, que són agrupacions visuals d'estrelles producte de la imaginació dels nostres avantpassats. És a dir, ells allà pensaven que els déus parlaven amb ells i veien objectes, animals, etc., que creien veure les seves formes.
Alguns són una mica forçats.
Tots són molt forçats. Jo t'haig de dir que quan faig observacions, a vegades la gent, quan en un punter làser els ensenyo, em diuen què s'havien fumat. Eren producte de la imaginació. Però encara avui utilitzem les constel·lacions perquè ens van molt bé per ordenar el cel.
És com fer-te un esquema, no? Com fer uns apunts, allò que et feies una...
Exacte.
És el mateix.
Exacte. Jo miro a l'Skyline de Sant Cugat i veig el monestir i em situo, no? Doncs jo miro el cel, trobo la Ossa Major, després trobo Orió aquestes nits i trobo el Taure, les banyes del Taure, i ja estic situat, ja sé on està tot, per moltes estrelles que hi hagi al cel, per molt que costi, perquè n'hi ha moltíssimes en un poble i en un cel fosc, amb unes quantes referències que un pugui localitzar i ja està orientat. Saps on està el nord, el sud, saps on està tal estrella o tal altra estrella. Per tant, les seguim utilitzant com un tema d'orientació. Ens van molt bé.
Anem a parlar una mica d'equipament, també.
Clar,
nosaltres ara hem començat a observar les coses i sempre ens agrada fer aquella foto per ensenyar-li a la gent o per guardar una mica d'allò que hem vist. Com es fan aquestes fotos al cel? Perquè no pots agafar el mòbil i fer així, perquè clar, has d'aixecar-lo i fer una foto. Surt el que surt, no? Llavors?
Exacte, és com tot, depèn del que vulguem fer. Igual com deia que hi havia objectes a ull nu que en podem gaudir, en una càmera normal ja podem fer fotografies del cel amb determinades coses. Per exemple, la Lluna. La Lluna és facilíssima de fotografiar. Tots aquests dies la gent ha estat piulant. Jo vaig demanar que ho fessin, que dediquéssim a la Lluna, a la Superlluna, li dediquéssim una atenció especial. I a la tira de piulades de gent que en una càmera normal, fins i tot amb mòbils, fan fotografies de la Lluna. Això no costa res. Amb una càmera una mica millor, vol dir una reflex, que tingui controls manuals i un trípode que la mantingui fix, un ja pot començar a fotografiar, per exemple, aquestes agrupacions de planetes que es produeixen als matins o als vespres o quan sigui. Un també pot fotografiar la Via Làctea a l'estiu des del poble on vas estiuejar, dels 37 habitants, perquè tens un cel fosc i a l'estiu veus la Via Làctea. Necessites una càmera configurable, s'ha de practicar una mica, i un trípode. Temps d'exposició més o menys allargat, 15 segons, una ISO forçada de 2.000 ISO o en amunt, un disparador perquè no se't mogui la càmera quan premis el botó i ja està, i això ho pot fer qualsevol. I a partir d'aquí vas complicant-te i un diu, quan ja ha fet això, un diu, ara ja voldria fer-ho amb telescopi. Ja et poses, i això ja és una altra batalla, és a dir, la fotografia amb telescopi és una altra guerra molt més especialitzada que jo només recomano a la gent que s'hi posi quan ja ha passat per etapes prèvies de gaudir del cel, de tenir un telescopi no fotogràfic, sinó un telescopi normal, de conèixer el cel, perquè és un altre món molt especialitzat i molt complex. Aconseguir fotografies d'aquestes que veiem en colors, de nebuloses i de galàxies, això és supercomplex.
Llavors, què es pot fotografiar en aquest cas? És a dir, fins a quin punt podem arribar a fotografiar com a aficionats, eh? Evidentment,
sí, sí,
entenc
sí.
que no estem parlant d'anar-te en un d'aquests telescopis gegants que són un edifici. Però, però què podem arribar a fotografiar?
El que dèiem, per exemple, la Lluna en un bon teleobjectiu, en una càmera normal, però si al damunt li posem un tele d'aquestes que utilitzem quan fem fotografia de natura, que viatgem i tenim un 200, un zoom d'aquestos 200, li podem fotografiar la Lluna i li veurem els cràters, li veurem cadenes de muntanyes, li veurem brutal, en una càmera normal. Torno a dir, trípode sempre, per
sí.
evitar que la càmera
sí, sí.
vibri. Què més podem fotografiar? El cel de nit ple d'estrelles, el que dèiem abans també. Trípode, exposició llarga, en aquest cas no zoom, és a dir, l'objectiu de més ampli camp que
puguem, angular,
el gran
no?
angular, i obert el diafragma al màxim, fotografia estàtica de 15 segons al cel, en un cel que estigui de poble, diríem fosc, i serà increïble el que veurem allà. La Via Làctea, a l'estiu, el mateix, el que acabem de dir, el mateix. Eh? Una càmera, un trípode, un objectiu, un gran angular, això ho podem fotografiar perfectament. Agrupacions de planetes, els matins dèiem tenim Venus, Júpiter i Saturn. Una càmera normal, amb trípode, el mateix, eh? Enfocant cap al sud-est i enganxaràs a l'skyline de Collserola o del poble que sigui o de la ciutat que sigui i enganxaràs els tres planetes, això ho pot fer qualsevol. Mm. Òbviament s'ha de practicar una mica, no és el mateix fotografiar la Lluna, que és tirat, que fotografiar aquests planetes, que a lo millor has de trobar el temps d'exposició, però
has
d'anar
provant.
Has
d'anar provant. Al final és una afició, no? No
exacte.
És una... La gràcia quan t'hi poses és no fer-ho bé la primera, perquè si no, no
ja,
aprenem.
No, exacte, exacte. Jo t'haig de dir que la gent, quan s'hi comença a posar, s'enganxa. És a dir, jo rebo constantment fotografies de gent que no són aficionats a l'astronomia, són simplement gent aficionada a la fotografia, poder, però no a l'astronomia, que comencen a veure les oportunitats que dona a fotografiar el cel, per exemple, una lluna al costat d'un skyline o d'un monument o d'alguna cosa que la faci, la converteixi en especial, aquella fotografia. I això no costa.
I quina mena d'instruments podem fer servir? Evidentment el telescopi, però en serveix qualsevol telescopi?
No, jo diria, abans de posar-se en telescopi, una cosa molt més fàcil. Anem a casa i segur que tenim uns prismàtics.
No, en el meu cas no, però perquè... Jo...
Bueno, però segur que li pots demanar un
amic. Sí, 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 sí.
Agafem els prismàtics i sortim al cel. I el cel canvia completament. El cel es converteix en una cosa, en una passada. Si ja és bonic a ull nu, amb els prismàtics, l'observació de la Lluna en prismàtics és inoblidable. Ja et pots seure i pots mirar la Lluna i et quedes bocabadat. L'observació de Júpiter en prismàtics és increïble, perquè es poden veure els quatre principals satèl·lits de Júpiter, els mateixos que va descobrir Galileu al segle XVII amb el seu primer i rudimentari telescopi. Qualsevol dels prismàtics que tenim, qualsevol d'ells, ens els ensenyarà com a puntets al voltant de Júpiter.
Veurem els satèl·lits
de... Absolutament, els quatre principals, anomenats galileans, els veurem en qualsevol
prismàtic. Amb uns prismàtics només, eh?
Qualsevol. I el xulo d'això no només és veure'l, sinó veure com van canviant de posició. És a dir, jo els tornaré a mirar al cap d'unes hores o al dia següent, i si m'he anotat on estaven els puntets respecte al disc de Júpiter, que veuré el disc de Júpiter, veuré que han canviat la posició. I potser ja no en veig quatre, en veig tres, i és perquè un està passant pel darrere o està passant pel davant, i dos han canviat de costat, i un és molt, molt fàcil, és molt entretingut, divertit i educatiu. Això ho podem veure en uns prismàtics normals. Enfocar uns prismàtics a un cel fosc a la Via Làctea. T'has de seure, perquè si no et mareges. I començarem a veure nebulositats, no només estrelles, sinó zones molt denses, zones com si hi ha nuvolets. Ara, a les nits de l'hivern, a ull nu, a les nits de l'hivern, sortint de Sant Cugat, anant-se'n a Collserola per anar-se'n de les llums, podem veure dos taques al cel, a ull nu. Una és una gran nebulosa, la gran nebulosa d'Orió, on estan naixent estrelles, i l'altra són les Plèiades, una agrupació d'estrelles joves. Quan li ensenyo a la gent en un punter làser, mireu aquests dos nuvolets, diuen, ostres, si no m'hi havia fixat mai. Dic, pues, tot l'hivern els tens aquí, tot l'hivern. Això en uns prismàtics ja passa a ser, bueno, la nebulosa, veus la nebulositat, veus el nuvolet, les Plèiades, veus una quantitat increïble d'estrelles brillants agrupades, que són estrelles joves. Si això, tot això ho acompanyes amb algun llibre o una guia que t'expliqui el que estàs veient, ja la satisfacció és màxima. I permetem ara aquí fer una cunya. Ara per Sant Jordi trec un llibre amb Cossetània que es diu Guia d'observació del cel per nois i noies. El noi i noies és un eufemisme per referir-se a qualsevol edat, des d'adolescents fins a l'edat que es vulgui, on explico això, com gaudir del cel a simple vista, com reconèixer constel·lacions, com utilitzar els prismàtics, què és el que es pot veure, etc.
A la propera secció, perquè crec que si no, no arribarem, parlarem a... parlarem d'aquest llibre.
Perfecte, doncs, encantat.
Ens l'expliques amb més detall i així ja farem una miqueta de prèvia perquè la gent per Sant Jordi doncs, també pugui regalar una mica de coneixement en astronomia. Última qüestió que ens queda. Hem dit primer prismàtics, després telescopis, que això del telescopi jo entenc que quan tu ja arribes al telescopi és perquè ja tens una certa informació i d'alguna manera ja comences a buscar amb coneixement de causa.
Sí.
Però les fotografies poden fer també amb telescopi.
Sí, sí, sí. De fet, jo em faig moltes amb telescopi, però torno a dir, és una lliga diferent. Això és una lliga diferent. És a dir, fer fotografies amb telescopi és bastant complicat, sobretot si es volen fotografiar objectes com nebuloses, galàxies... És una tècnica molt especial, ara seria molt llarg d'explicar, es necessiten cursos, jo dono cursos per gent que ho vol fer, es necessita, no val qualsevol telescopi, han de ser telescopis especials, molt precisos, amb motors de seguiment molt precisos, les càmeres també són especials, les càmeres, per exemple, que jo utilitzo són càmeres refrigerades per sota de 20 graus sota zero, en fi, és tot un món que quan hi comences, com tot, no? Et comences a embolicar, embolicar, embolicar...
I et pots embolicar moltíssim.
Moltíssim, moltíssim, gastant diners, i arriba un moment que el diner és la teva limitació,
perquè, precisament, perquè un telescopi estàndard, és a dir, una cosa que diguis, ostres, la primera cosa que et pot servir per fer gairebé de tot, però que no vols arribar molt professional, quan et pot costar?
Avui en dia, com que les òptiques han baixat moltíssim de preu, amb 200, 300, 400 euros tens un telescopi decent per gaudir dels planetes, de la Lluna i d'algunes nebuloses i fins i tot alguna galàxia. 300, 400 euros ja pots tenir coses molt, molt decents.
Doncs cada vegada més aquestes coses democratitzen l'astronomia. Joan Anton Català, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Una setmana més, com sempre. Saps que estàs sempre ben rebut aquí a Cugat.cat. Nosaltres marxem a la publicitat i després tornem per parlar amb el Jordi Franquesa i el Jaume Espina sobre el Sant Cugat d'abans.